Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Com ens deia el company, tenim tots els tertulians aquí preparadíssims per sortir al YouTube. Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia.
T'has vist o no?
A on?
Al YouTube.
Sí, la passada sí.
Sí, sí. Alfons Romero, bon dia.
Casualitat, eh?
No, sé.
No, ja, ja. Toni Calvó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tampoc
m'he vist.
Molt bé, vaig a posar el punt negatiu. Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
També?
Em vaig veure un dia. Vaig veure
dos punts positius, dos de negatius.
Empatats.
No passa res, empat. Avui 15 d'octubre i m'ha fet gràcia que l'Alfons no ens proposés parlar de Lluís Companys, ja que tenim aquí l'aniversari de la mort.
Soc historiador, però no pas tan abusiu, no?
Ah, no?
No.
Jo em pensava que faria servir la carta de l'historiador avui.
Ah, no.
No?
És que ara darrerament n'hi ha tants de casos com els de Lluís Companys, o almenys jo personalment al despatx en tinc tant de casos d'aquests de gent que ha mort i que ha mort en condicions llançats a les cunetes, llançats a les fosses, i n'hi ha tants que segur que en Lluís Companys és dels més senyalats, però també encara hi ha gent que no sap on té els seus familiars, no? I m'hi trobo molt sovint, no? Ara fa pocs dies a Vilamaniscle, no? Escolti, vostè ha dit que les foses... Miri, jo no sé on tenim el nostre oncle. Bueno, pues posem-s'hi. Vull dir que encara això va fatal, no? Lluís Companys és el afusellament potser més senyalat i més... té aquest valor de símbol, no? Volien afusellar probablement a Catalunya perquè ell ho podia representar, però bueno, els que varen constituir el Consell de Guerra en Lluís Companys, els que varen donar l'ordre d'afusellar a Montjuïc, algú els hi ha demanat responsabilitats? No. Per tant, vol dir que no... Els franquistes no els voldria afusellar en aquest sentit, no? Jo no els voldria afusellar, però demanar-los responsabilitat sí, perquè hi ha hagut molta gent que ha fet el que ha volgut, no? Així com ho varen fer els anarquistes que varen afusellar o matar a capellans, menys, molts menys dels que després al final hem descobert a mesura que anem obrint cunetes i foses, que la xifra és brutal, no? Brutal.
Bueno, perquè uns van guanyar la guerra i els altres no.
Clar, van guanyar la guerra i van tapar, van posar l'alfombra.
La història l'escriuen els que guanyen.
Sí, exacte. I d'aquí no en sabem res, no? I, bueno, doncs Déu-n'hi-do, no? Això t'interpel·la com a historiador, quin és el paper de l'historiador. Hem d'explicar la història dels reis i no sé què.
Hi ha dues històries, no?
Incluïda la cabra, perquè és la millor... O la història del poble...
Però hi ha moltes històries. Jo m'indignava molt quan estudiava a la universitat, no? Fèiem història de Catalunya i tot passava a Barcelona. I dius, no existia Girona,
encara,
ni Figueres...
I vols dir que ara no passa a Barcelona? Per exemple, la política d'habitatge... a Castelló en parla l'Ajuntament de la política d'habitatge? O aquí a Vilafant?
Sí, aquí a Vilafant sí que se'n parla d'habitatge.
Encara sí.
Ja t'ho dic jo que sí.
Sí, encara sí. però vull dir que quan escoltes el debat general sembla que la política d'habitatge, potser perquè hi ha els comuns que li donen aquest to barceloní a la política, no? Però jo no sé si això que explica l'Illa, que ha anat a veure els alcaldes per veure quin sòl tenen per poder construir, si això s'ha produït a l'Alt Empordà, jo tinc els meus dubtes, eh?
Clar, hi ha la història dels nobles, dels que tenen poder econòmic, i després hi ha la història petita, no?
És que la història que ens feien estudiar a l'escola era la història dels reis, de les guerres, però la història de la vida normal,
quotidiana.
Corrent, quotidiana, aquesta...
Jo encara la vaig tenir en un llibre d'Aliança Editorial, La llista dels Reis Gots, que la sentia, és a dir, els germans i els parents, i la llista dels Reis, però a mi encara em va tocar, eh? Va ser de les últimes, ja tu ja no, però a mi sí, el recent Vinto, sí, el Bamba, sí. El Bamba és l'únic que me'n recordo, perquè hi havia unes sabatilles que també es deien Bamba.
Que ara s'han americanitzat i valen molt de calés, sí. Perquè la meva filla se'ls compra i diu, però si això són Bambas, diu, ui, això són unes skitters, o alguna cosa així. No, com se diuen? Dic, això, diu, ui, això és...
Skitchers, no?
Sí, alguna cosa així.
Sí, skitchers.
Però això és el mateix.
Sí,
No eren de la Pirelli, aquestes, les Bambes?
No ho sé. Doncs jo me'n recordo quan estudiava llatí que la part d'història m'agradava perquè precisament ens explicaven, no, coses més quotidianes, com deia en Toni, no? Les parts de la casa, no? Les creences que tenien com a poble. Jo ho trobo més interessant per entendre com a societat com vivien, no?
L'estructura de la societat. Exacte. I com es guanyaven la vida la gent i
com estava organitzat, no? Tot el tema de l'agro, la democràcia, els esclaus, bueno, no? I no sé si d'aquí 200 anys com explicarà la història del que està passant avui en dia.
Aquí tenim un problema. La història la mouen les èlits o les mou el poble?
Clar, aquesta és la
pregunta. I llavors, segons se miri la importància d'uns en els fets o dels altres, aquí ho tenim.
La pregunta avui, encara, i més intensitat, és de qui és la història? Aquesta és la pregunta, no? És de... Anem al segle XII, és d'en Ramon Muntaner, que escrivia la crònica La història de l'amo, que era el comte d'Empúries i el Jaume I, etc.
I també la història és de qui la paga, no?, d'alguna manera, perquè, és clar, si tu com a historiador vinc jo, que tinc molts de diners, i que expliquis la història de la meva família, no parlaràs malament de la meva família, perquè t'estic pagant, no?
És clar, jo crec que...
És el que diu,
sí, el que diu
en Toni, que els vençuts l'escriuen.
Jo he anat veient aquest canvi des de que arribo a l'autònoma, no sé, devia ser el 69, 70, per aquí, no? Que la història era això, la història dels reis, i a poc passem a la història dels moviments socials. Història del republicanisme, història del moviment obrer, història del catolicisme, etcètera, no? Moviments socials. I ara ja estem en una tercera fase, que aquests moviments estan formats per persones, per ciutadans, que tenen nom i cognom. I això jo crec que és la part més interessant. No són històries espectaculars, però és la història del poble, un per un, ciutadà per ciutadà. Això...
Xavi, Esteve, què opines de la història?
Bueno, a mi...
Mira, que us faig opinar de la història, quin tema.
No, però està molt bé. Ah, perquè vosaltres dieu la història, però jo vaig amb la història gastronòmica i veig que la cosa està... Tot està lligat, clar. Vull dir, clar, estudies tota la història gastronòmica dels grans reis, de les grans persones, però la gent del poble...
Què menjaven,
no? Vull dir, menjaven el que els altres no volien.
I la història, que això ho hem vist ara aquests dies a casa... La història dels que passaven fam i la història dels que no arribaven, perquè el blat no arribava a tothom i per tant es passava fam i es moria de fam, no?
Casualment, quan agafes la història gastronòmica, jo que he llegit una mica per sobre, tots els que tenien calés són els que menjaven productes càrnics, que productes molt més cars, no? En canvi, la gent que treballava al camp i que estava forçant-te tot el dia i tot, menjaven pràcticament el que deia verdures o llegums, que eren el més bàsic de lo bàsic. Menjar un tall de carn era algo increïble.
A més,
no?
Era el que tenien, no? Perquè sí, era el que cultivaven. Sí. I...
Casualment, són els que ara es parla molt de longevitat, són els que vivien més que els reis. Clar, això és una altra cosa, perquè clar, si tu li donaves...
Però perquè pels excessos, no, potser...
Els reis patien de gota, normalment.
Exacte, patien de tots els excessos dels altres, no? Vull dir, clar.
El pobre no tenia gota.
No.
Tenia ni colesterol, el pobre.
No tenia temps de pensar. Vull dir, treballava, venia una persona que li recollia tot el que podia, cardaven el can i tornaven a començar un altre cop, o pitjor. Vull dir que les històries, és com dieu vosaltres, és la que s'escriu al ric, no? La persona que paga.
Però ara
no?
És al revés, perquè ara els que mengen bé, o sigui, més sa, més saludable, són els que s'ho poden permetre, perquè els productes més saludables són més cars que els productes insaludables.
Tu has de pensar que abans,
un apunt, se torna a pujar l'ou.
Què vols dir que es torna a pujar l'ou?
Es torna a pujar de preu l'ou. I jo vaig dir aquí una cosa de conya, que vas dir, acabarem menjant caviar, que serà més bé de preu que l'ou. Jo vaig dir, deixar de conya. Però dic, en aquest temps l'ou s'ha tornat a pujar, i l'ou és bàsic. Vull dir, jo aquí ho deixo.
Més font de proteïna...
Exacte. I més pobre que l'ou, bueno, podem arribar als llegums, però l'ou, i es torna a pujar. Cada vegada, com dius tu, van pujant les coses. Jo dic, a lo millor acabarem menjant caviar abans d'ou.
Però el que és molt fort, ara diré una tonteria, no?
Era un incís, eh?
No, però diré una tonteria, que un, no sé, és que ara no m'ha al cap com dir-ho, no? Una bolleria industrial d'aquestes sigui més econòmica que una fruita.
No vols dir que no ho és, ja...
Ja ho és. Però vull dir que se suposa que la fruita és molt més saludable que aquesta bolleria industrial. O una beguda ensucrada, no?
Hi ha documentals que surten d'Amèrica, americans i aquestes coses, que comencen ja fa temps, i em sembla que va sortir un documental, va sortir un economista, en Sala Martín, sembla que ho van fer per TV3, que ell es fotia dintre d'un supermercat normal a comprar alguna cosa seu, i veia que les fruites i verdures eren molt més cares que no la bolleria, llavors en aquell temps. No sé quina edat, no? I ara veig que arriben aquí i, ostres, verdaderament la verdura i fruita és molt més car que no pas una bolleria. O sigui que ens trobem ens trobem això aquí, a casa. I això és preocupant.
Clar, i a nivell el que això representa a nivell de salut,
sí,
no? I fent una mica la comparació amb el passat que deies tu, no? Que els que estaven malalts era per excés, que eren els reis, i ara és al revés. Ara els que mengen millor són els que tenen més poder adquisitiu.
Només hem de pensar que abans, quan en velles un de gras, deien, hòstia, que saludable i que bé que està aquest. I ara és al revés, ara dius, ui, ara ja, està gras, és estar d'alguna manera malalt.
Sí. És així.
Clar, perquè segurament tens colesterol, greixos saturats, etc, però és preocupant el tema de l'alimentació i tot el que porten els aliments.
Sí, l'altre dia m'estava fent una pregunta amb tot el que hi ha a la xarxa, tot el que hi ha, la pregunta és òbvia, què menges? Perquè ara tot el que menges...
No saps ben bé què menges.
No saps. I moltes vegades tenim molta més informació, molta més coses que a mi, la informació que rebem, jo penso que encara ens angoixa més. No sé, és el meu punt de vista, eh? Jo ho sento, però jo sempre tiro pel meu sector, que és l'alimentació. O sigui, no sabem què ens tenim que alimentar. O sigui, arribes a un punt que t'angoixes, que no saps què alimentar-te, perquè si vas començant a mirar, analitzant i coses, no saps què tens que menjar.
Jo tinc...
La dietista,
l'Alfons ho té molt bé, té la dietista.
Té una dietista fantàstica.
I encara hi ha classes, eh?
Encara hi ha classes, és del que parlàvem abans.
Però esclar, si pots tenir una dietista...
La té prohibida, la bogeria.
Però, veiem, no menges galetes...
No, però tens raó amb això, el menjar de règim és més car que el, l'escola. Tot i així, se'n diu menja cigrons i menja
sí.
granussa, també.
Pot dir que mengi cigrons ecològics, canviar alguna cosa, no ho sé, eh? Calla, vull dir, ara m'ho invento, eh?
No ho saps.
Vale, vale. Espero que no escolti, que no escolti. Que
no, no li diguis, no li diguis.
No, no
li
diguem, no li diguem. No, no ho sé, no ho sé.
No, però aviam, llegums, tot el que és més saludable acaba sent més car. Potser n'haurem de menjar menys?
No ho sé, l'altre dia estava mirant un llibre d'història gastronòmica i em vaig donar... Bueno, ho vaig fullejar per sobre. És un llibre que allò que dius, te sentes i vull llegir tranquil·lament. Deia que la prehistòria, quan van començar a cuinar, o sigui, no menjàvem les parts fortes de l'animal, vull dir, músculs, això no menjaven. Sempre menjàvem coses com fetge, menjàvem...
Més tou, diguéssim.
Més tou. Van començar a menjar això. Llavors, quan va arribar el foc, o van descobrir el foc, van començar a rostir i fer coses més fortes, i després van començar, ja més molt més avançat, molt més ràpid, els estofats. D'acord? Almenys aquí. Clar, llavors això ara, que comences a pensar, comences a veure gent que dius, ostres, és que menjar, tornar a menjar un altre cop, fetges, tot això, tou. Perquè diuen, no, és que és el que menjàvem abans. Bueno, si tu vas a mirar, econòmicament, què et resulta a tu? O sigui, sí, sí. És el que arribem sempre al mateix. Econòmicament, ara, actualment, què és el que et resulta a tu? Què pots anar a comprar? Coses toves, fetges, no sé. Això és el que
clar, el que pots permetre i el que t'agrada, perquè, exacte. Esclar, el gust també és important.
Ara hi ha moltíssima gent que te diu, no, has de menjar coses toves. No, abans, ancestralment, menjava molta carn. No, abans, jo no ho sé. No ho sé, perquè hi ha molta informació.
La mare tenia una obsessió, això que dius,
amb la carn.
En el tou, de comprar cervell.
Oh.
I comprava cervell, que em feia croquetes de cervell.
Sí, no n'he menjat enganyada, alguna vegada.
No sé si per qui relacionava el cervell i pensar, jo què sé, no?
Aquí, per exemple,
però
fèiem...
eren boníssimes.
Bueno,
eh?
I carn de cavall.
I carn de cavall.
Etcètera. Aquí hi ha un plat que és mític, que és l'escudella de Candolla.
Sí.
Uf. Tot és tou.
Sí, però sí. Carregat de...
Carregat, no sé, com ho dius.
De greix, no?
Exacte, vull dir, clar, és una fatal. Cosa que aquí és tou, està molt bé.
Bueno, també és tou perquè hi ha la carn d'olla, perquè ha estat bullida amb tot el...
Exacte.
Amb tota la sopa. I bueno, no ho sé, tu saps més bé que jo.
I a partir d'aquí pots fer pues, canelons, croquetes, etc. Vull dir que està molt
bueno,
bé.
El dia d'any nou nosaltres mengem l'escudella, això ho fem, és tradició familiar, no ho fem el dia sí, de Nadal, però... i la meva àvia hi posa pilota, bueno, ara la meva àvia no ho fa ja, el pilota, i llavors posa la pilota i la carn d'olla, ens barallem per la pilota tots, intenta ficar una pilota per cada un, perquè, ah, esclar, tothom vol molt.
És l'essència i allà sí. Hi ha nyanya, eh?
I hi ha costelló, hi ha tot el que és la patata, la verdura, no? I botifarra negra. A mi me flipa quan hi posa botifarra negra.
Ara tu agafes l'escudella de Candolla, l'Alfons està aquí, em pot ratificar. Abans no es feia el Nadal, abans era una cosa com si fos contínua. O sigui, tu tenies l'escudella i Candolla i d'aquí tiraves.
Sí, clar, podies menjar-hi diversos dies.
Exacte.
I ja l'anaves agafant directament.
Exacte,
foc,
tu podies agafar, pues, la pilota, el que dius tu. Ara actualment només es fa per Nadal. Bueno, això és una cosa. I després, el que deia jo abans, ara hi ha moltes modes i la informació a vegades et fa neguit. Ara comença a vendre la gent que si el caldo d'ossos va bé perquè tens gelatina, que si l'altre dia vaig veure un caldo de potes de gallina, de gall, tot això perquè porta col·lagen. O sigui,
col·lagen.
Col·lagen, perdó. Tot això ara comença a vendre. Jo dic que això no és nou, això és de sempre. I comences a mirar enrere i dius, ostres, l'escudella i Candolla.
Deuen tenir un accés.
No ho sé.
Sí, poder sí.
I aleshores és qüestió de vendre.
Jo sé...
I com es pot vendre? Doncs fent-te creure que és el que necessites i el que et farà feliç.
Se'n diu màrqueting.
Les crestes de gall, en tant de masclista que hi ha, vull dir, deu tenir requestes.
Són molt bones.
Abans, quan estaves malalt i et vies de refer, et donaven fetge. I ara, en canvi, et diuen que no mengis fetge perquè és allà on es filtra totes les...
Tota la merda.
O si no mengis molt de fetge, perquè hi ha gent que a vegades penso que no tenen, o sigui, no tenen la noció que hi has de menjar poc. No, jo si menjo fetge, menjo un quilo de fetge, perquè m'han dit que està molt... O sigui, no hi ha
bueno,
una mesura, això podem entrar en un altre
meló. Aquí entrem també el tema de la proporció.
Podem entrar en un altre meló, com per exemple les proporcions, ara estem parlant de bulleria, quantes galetes t'has de menjar? No t'ho posen al paquet. Te'n poses un paquet de galetes, tu menges. No et posa la proporció.
Clar, si tens una ansietat terrible, menges tot el paquet de galetes.
Jo dic galetes. Dic galetes, podem entrar com el que vulguis.
Digue-li xocolata Dubai.
És igual, el que vulguis. El que vulguis, no és igual. Mira.
Ui, és que he descobert la xocolata Dubai, que porta...
Dubai d'allà del país
sí,
de Dubai.
Sí, sí, sí. Sí. Amb pista... amb festucs. Jo no puc evitar menjar-me la sencera a la tauleta. Mm-hmm. No puc.
De quants grams estem parlant?
No ho 125, sé, és igual, dos... no ho vull saber perquè sóc incapaç de compartir-la. A vegades li dono un bocinet...
Incapaç de compartir-la, Mercè?
Sí, sí, ho
un
sento.
Un tallet a algú?
Un tallet als meus fills, va, perquè mira,
ja està,
perquè
ja està
bé. Però...
Aquí hi ha un festuc.
És igual, després la Mercè ho crema, ja està.
És l'ansietat,
és igual.
De tota manera, això segueix la mateixa norma que moltes altres coses. És a dir, el poder el que li interessa és que tinguin en el poble, en la ignorància. Mm-hmm. Aleshores, quan arriba, resulta que això és impossible perquè el poble s'espavila
i entretingut.
Aleshores, li hem de llançar una quantitat d'informació tal que quedi perdut exactament igual perquè no sap ni què és veritat ni què no és veritat, ni té temps de llegir-ho tot, ni té temps de processar-ho, ni té temps de rumiar-ho, ni de valorar-ho, ni de fer-ne la crítica. I aleshores estem allà mateix en terme, amb una quantitat d'informació immensa però ignorants igual, o
mira,
pitjor.
L'altre dia, això em va molt bé, perquè l'altre dia estava parlant amb un home que en té 80 i pico d'anys, d'acord? I està jubilat, havia treballat tota la seva vida a la Terra i encara segueix fent coses a la Terra, i jo li vaig dir, hòstia, com te mantens així? Diu, mira, i em va explicar la seva rutina d'esmorzar. Que jo dic, jo no li vaig
dir... No menjava ous, no?
Eh?
No menjava ous perquè eren cars.
No, ell menja seques, o sigui, botifarra, amb seques. I després es fot,
però
es fot un licor.
I posa rosta a les seques o no?
Què vols dir de
rosta? Amb julivert.
Sí, li posa... I les
panxeta.
Seques... I, no, ell menja la botifarra amb les mongetes seques a julivert. Això cada dematí.
Perquè pels medievals nosaltres hi afegim la panxeta amb les
mongetes. Ell cada dematí. I després, una cosa que és que ara és terrible, diuen, no mengis alcohol, no beguis alcohol. L'Alfons ho deu saber, no beguis alcohol.
Home, la seva dietista segur que no li deixa.
No, perquè té molta sucre. Però aquest home, quan agafa, es posa, no sé si em va dir ratafia, no sé, un licor, després d'esmorzar això, un licor fort. Cada dematí. No? Diu que no falla. Diumenges inclosos. I aquell home té 80 i pico d'anys, escolta, i té una força increïble. I ara, actualment, estem parlant de la informació que jo dic que ens crea angoixes. Aquest home no ha vist internet.
No.
Perquè si veu internet, dient-te una angoixa, segur.
Sí, sí, sí,
se'n va al metge.
Sí,
i el metge li comença a dir, tens això, això,
prohibit,
això,
prohibit,
això,
prohibit,
això,
prohibit.
I senta't aquí. I no t'amoguis. Encara no m'ho acabat.
En una mica en la línia del que deia en Toni.
Exacte,
no?
Que
ens volen atontats, no? Amb molta informació, angoixats...
No. És com la gent que fuma tota la vida. Té 90 i pico d'anys i encara està fumant. I li senta bé.
No, perquè no el cos humà és un misteri, també.
Bueno, diuen que el cos humà, depèn de la quantitat, s'habitua, i després ja és una cosa habitual i ja es troba com a normal. No ho sé.
Narcís, posa-hi seny.
Home, jo... El que sí, anava a dir que moltes coses que ara són... de preu molt relativament assequible, abans eren coses de luxe. Per exemple, aquí mateix a l'Empordà fa uns 100 anys es menjava un pollastre, amb una festa major. Mm. O actualment el suquet de peix que es feia abans amb totes les restes de lo que quedava de peix inservible per vendre'l, pues el menjaven i ara un suquet de peix és...
O al revés, sí. Menjaves bacallà perquè era
aquí
molt barat
molt,
i ara
el barat és carí.
Sí, sí, sí. Clar, quan una cosa es democratitza i n'hi ha més demanda, poden pujar el preu, no? També.
Sí.
I l'oferta i la demanda també, no?
Jo tenia... Bueno, vaig mirar temps enrere, a vegades jo quan comences l'ofici tens molta... Quan vas a treballar agafes la carta de la casa, no? O sigui, jo me'n recordo que jo tenia a casa tenien la carta de Can Travé, que jo havia treballat allà, i tenies quasi uns 100... Em sembla que eren 120 plats.
Wow.
Val? Era molta colla i estava bé. I un plats que va veure era la parrillada de peix. Dic, ostres, la parrillada de peix! No me'n recordava. I quan llegeixes parrillada de peix a baix, entre cometes et posava el que hi havia. fantàstic. I jo començava a mirar, dic, això no es pot comprar, això no es pot comprar, això tampoc, això ho podem barallar. O sigui, amb
clar,
els peixos...
O sigui, no es pot comprar en el sentit que el preu ara és prohibitiu, no?
Ara actualment. I tu, per exemple, jo no ho sé, però vosaltres heu sortit, si sortiu, veieu parrillada de peix? No. O parrillada de carn? No. Tampoc.
Bueno, jo ja no miro parrillada de peix perquè
va,
no...
Va, però per exemple...
el menú.
Sí,
però tu, primer. Tu, però tu, Mercè, tu compres... Ets un comprador de sushi.
De tant en tant.
Vale, de tant en tant. I tu veus els preus.
Sí, sí, cada cop se'n pugen més, clar.
Exacte.
Perquè, a més, un bon sushi també vols un bon peix, per tant...
Actualment el sushi, jo, eh? Si la cago, m'ho dius. Salmó.
Tonyina.
Si vols alguna cosa gamba.
Gamba, sí.
Algun llagostí per allà.
Llagostí, i bueno, a mi m'agrada molt el d'anguila.
Ah, no l'he provat mai, està bé?
Perquè el d'anguila és volta i volta,
vale.
I m'agrada, però hi ha pocs restaurants.
Vale.
Que,
ara tu agafes que això i te'n vas al súper i ho veus sense el sushi. A veure quin preu està.
Ja.
Ho entens? Jo quan vaig veure la parrillada de peix,
dius,
vaig flipar.
Vaig a fer sushi a casa, no?
Que això pots fer-ho, eh? Sí. Vull dir, agafes un vídeo i ja està, eh?
L'arròs i jo se'ns
barallem. Bueno, si ho passes per aigua i després ho fas... Bueno, doncs... tot és pràctica, tot és pràctica.
La pujada dels preus del peix és increïble, perquè jo me'n recordo d'una cosa que és del... que fins i tot en Felipe González aconsellava menjar llusses.
En trobes de llusses ara?
Molt poques... I ja, pues, han multiplicat per 4 o per 5 el preu de fa 10 anys.
Perquè ara, per exemple, ara que dieu això de que el govern controla i tot, ara, per exemple, és impensable comprar peix fresc. El que te venen molt són les piscifactories,
sí.
Que hi ha moltíssima
quantitat. El govern controla els preus, però si el govern controla els preus ho està fent molt malament.
Bueno,
eh?
No, està... bueno.
Controlen bastanta cosa.
Estaria bé.
Quina feinada, no?
Però estaria bé, perquè els productes més saludables o més necessaris potser haurien de ser més assequibles.
No, està, això és el que tindria que ser.
I a més, això comportaria una baixada de la despesa en sanitat.
Però el no deixar la pesca tradicional, com s'ha fet aquí, i què obliga això? A que ens aportin peix de tots costats. I el peix que ens aporten de tots costats no té res a veure amb el que pescàvem aquí.
No, no, clar,
de manera artesanal.
I a més a més, l'altre dia vaig veure, em sembla que va ser... aquesta setmana han tret en el, no sé quin diari, l'Hora Nova, Empordà, allò del bulli, vale? Han fet una explicació. Jo vaig mirar això i vaig dir, dic, Ferran Adrià, això és culpa teva de que se pugin els preus. Vaig pensar, això és culpa teva. Que no s'enteri, segur que no escolta Ràdio Vilafant. Perquè jo no vull tenir mal rotllos. Però bueno, però dic, això és culpa teva.
Però sempre passa, no? Quan hi ha
els Estrella Michelin tots.
Quan hi ha un cuiner famós que posa de moda un producte, doncs és normal que s'encareixi, perquè llavors tothom vol aquell producte.
I després hi ha les mentides.
Exacte.
Perquè, esclar, resulta que l'IPC no ha pujat gaire perquè s'ha baixat la xocolata. L'altre dia ho deien.
La xocolata?
Doncs... Potser quan es havia augmentat, multiplicat per 3, i ara potser t'han descomptat un cèntim. I per això diuen que s'ha baixat, però no...
Però si diuen que cada cop el cacau n'hi ha menys quantitat i per això
augmentava... Però l'altre dia que donaven l'IPC del mes passat, varen dir que havia baixat l'IPC perquè degut a que un dels productes que era la xocolata havia baixat. I vaig pensar, mentida podrida...
Home, que m'ho diguin a mi, que m'ha menjat una tauleta de xocolata d'ovall cada dia.
A mi em fa gràcia perquè hem començat a parlar d'història i acabem de parlar d'història de menjar fantàstic. Això m'agrada.
La culpa de tot la té Lluís Companys.
La història sense la manduca.
És que és veritat. Perquè si tenim que parlar de la història pura i dura, això és molt llarg, eh? Molt llarg, eh?
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, de seguida tornem i amb més temes. Va, vinga, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Arriba la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19.
Aquest dijous 17 d'octubre vine al consultori municipal de Vilafant i posa't al dia amb la teva salut.
De 9:50 del matí a 2 del migdia podràs vacunar-te amb o sense cita prèvia.
Protegeix-te tu i protegeix els altres. Vacuna't contra la grip i la Covid-19 al consultori de Vilafant.
Recorda, dijous 17 d'octubre de 9:50 a 2. Salut és prevenció.
Atenció, amants de la bona cuina. Del 24 d'octubre al 2 de novembre és temps de suquet de peix a Roses.
12 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la D.O. Empordà.
Ja podeu consultar els menús amb suquet de peix al nostre web visit.roses.cat.
Del 24 d'octubre al 2 de novembre, teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
Aquest diumenge 26 d'octubre arriba el 28è Aplec del Manol. A les 9 del matí, sortida des de Palolsa Valdòria per caminar vora el riu. Porta esmorzar i aigua. A les 11:45, concert de rumba catalana amb Nil Prats i botifarrada gratuïta pels socis d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria. Els no socis, només 4 euros. Hi haurà aigua, vi, moscatell i galetes. Porta el teu got, si vols, plats i coberts. No cal inscripció. Activitat gratuïta. Organitza Amics de Manol i Palolsa Valdòria amb la col·laboració de Ràdio Vilafant i altres entitats.
A Figueres, Gaia Ecobotiga és la teva botiga de confiança per cuidar-te i cuidar el planeta.
Hi trobaràs productes de neteja personal i de la llar, a granel i biodegradables.
Cosmètica natural i sabons a tall, amb opcions respectuoses i sostenibles.
I atenció, només l'any 2024, gràcies a vosaltres, vam estalviar 600 quilos de plàstic.
Vine a descobrir-ho a Gaia Ecobotiga, al carrer Caamanyo, número 10, Figueres.
O truca'ns al 611-735-511.
Gaia Ecobotiga, la natura a casa teva.
A Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí, a la tertúlia del matí de Ràdio Elefant. Aviam, al fons, ara m'acabes de deixar estupefacte amb el comentari que has fet abans que entréssim en directe. No entenc què té a veure l'aigua amb l'Opus Dei.
Sí, perquè es dutxen a les 6 del matí.
Parla cap aquí.
Es dutxen a les 6 del matí amb aigua freda.
Ah, jo també m'he dutxat amb aigua freda, però perquè el calentador no funcionava.
No.
Els efectes de l'Opus.
I això és de l'Opus?
Massoques,
això és de l'Opus?
Sí. Jo
no ho sabia.
I el meu pare també ho feia, això de dutxar-se amb aigua freda. Ostres,
però si ara és el normal. T'aixeques a les 5 del matí. Heu vist algun vídeo d'aquest de productivitat? No, vosaltres no esteu al...
No,
perquè si no us agafo una angoixa segur. Vull dir, hi ha molta gent que diu, no, vídeos de productivitat a les 5 del matí. Saps què fas a les 5 del matí? Fots una dutxa freda. Ostres, 5 minuts, dutxa freda. Jo no m'he aixecat a les 5, no ho faré mai, però a la meva hora sí. I me faig una dutxa freda en 5 minuts, no trigo ni 50 segons a la dutxa freda.
Home, no és una dutxa gaire llarga, eh?
És només ficar el dit gros al peu. Ja tens prou.
Pues jo m'he dutxat 2 dies amb aigua freda perquè no em quedava més remei i...
Bé?
I aquí... Sí, no em quedava més remei.
T'has fet de l'Opus, no?
No, però si la caldera no anava, perquè...
Però acabes molt més motivada.
No.
Això no funciona. Ja podem fer un altre vídeo que això no funciona.
Canviem radicalment de tema. Avui hi ha una vaga general.
Avui?
Sí.
De què?
En suport al poble de Palestina. Home, no me miris així, al fons, que és veritat.
Ah, no me n'he enterat.
serveis mínims.
Sí, però fixa't quina importància té i quina importància se li dona. Quan un no se n'en...
Ha avisat a la Colau que devia estar predicant des del minaret.
I el senyor alcalde de Girona també.
L'han tornada, Que són dolents, aquestes realitats.
Mira, vaga general d'avui, 15 d'octubre, talls a la Ronda Litoral, a la 2 i a la C25, les que tot passa a Barcelona. Bloquejat la Zona Franca i a la UAB, això, segons el 324.
La UAB que no falti.
Sí.
Però aquí a l'Empordà funciona igual, això, no?
De fet, pel que sé, alguns sindicats han convocat una aturada uns minuts... Bueno, és que ho vaig veure en lloc en un tauler de...
És com si fessin, és com si juguessin el partit de futbol i fessin un minut de...
Sí, una cosa així.
De silenci.
Sí, i ja està, s'ha acabat.
Quin és el paper dels sindicats en aquest país?
Uf!
Aquí defensen...
Ara aquí has anat, has obert un maó.
Aquí defensen i aquí representen.
Uf!
Molt bé, Narcís.
Això és... Que... Jo, mireu, amb tota la franquesa del món i claretat, des dels anys 90 jo era de Comissions Obreres. Aquest any, al començament d'any, els he dit, senyors, aquí es queden vostès.
Ja.
Perquè a mi no em representa.
L'avi no hi estaria d'acord, aquest avi que tens.
L'avi, ni un ni l'altre, perquè un era del PSUC, i el del PSUC,
amb
aquestes comissions,
no. No ho sabem si els seus avis ara estessin vius, què opinarien dels sindicats actualment?
Home, estan comprats, no? Viuen de... És un anexe del pressupost general de l'Estat.
Sí.
Ja en diràs, no?
I, a més, el problema està en qui representen.
I qui representen.
Que... Bueno, que no...
Clar, però el motiu de la vaga, en principi... No? Mira, avui parlava amb una noia del País Basc i em deia... Ostres, avui hi ha vaga. I jo dic, hòstia, sí, és veritat que he vist que hi havia una... Jo no sabia que hi havia vaga general. Jo sabia que... Perquè vaig veure aquest cartell que hi havia una petita aturada, no? I dic, mira, és en suport al poble palestí. Diu, sí, em sembla que sí.
Jo crec que està molt bé perquè...
Sí, el motiu està molt bé i tots hi estem d'acord. Sí. Però... el que representen els sindicats teòricament de classe són els problemes que tenim en aquest país. En aquest
exacte,
país.
Exacte.
No hi ha
no
cap sindicat que es mogui
que no
per la vivenda.
Una vaga general per una guerra.
No, per la vivenda, per la sanitat, per l'habitatge.
Home, quan algú la guerra sí, que es va
ningú,
fer moltes vagues.
I com fan una... L'última vaga que van fer va ser contra l'oposició. I això és cert, van fer una vaga contra l'oposició, no contra el govern, no, o queixant-se al govern, no ha de ser contra el govern, ha de ser forçant el govern que actuï en algun sentit.
Però amb el no a la guerra, amb la guerra d'Iraq, jo bueno, me'n recordo perquè era estudiant i sí que va haver-hi moltes mobilitzacions.
Jo vaig anar-hi a la manifestació de Barcelona.
Manifestacions. Jo també em vaig manifestar.
Però jo crec que ara està fora de... A veure, s'ha arribat a un acord de pau, no sé què...
Però te'l creus
jo
aquest
no
acord de pau?
No hi estic i no he fet mai vaga. No he fet vaga ni per coses de treballadors. O sigui que imagina la vaga que faré avui amb això de Palestina, però jo crec que si s'havia de fer bé la vaga, fa 2 anys que estan en guerra, fer-la ara que hi ha un acord de pau està totalment fora de lloc.
No, però si
què opineu?
Aquesta gent després de la vaga se'n va anar tots a dinar a un restaurant.
Home, que és el principal.
Dir, clar, i qui ho pagarà?
Que estic d'acord amb el Narcís, que potser ens hauríem de mobilitzar per coses d'aquí.
Ho pagarem nosaltres,
però
això.
Ens hem de mobilitzar per tot, no?
Jo nego la major, jo nego que hi hagi un acord de pau.
Jo també ho penso.
En tot cas, és un acord de no violència. Però la pau té moltes altres reminiscències que lliguen amb la justícia, lliguen amb la llibertat.
A mi fa gràcia.
És un paro temporal de no matar-se.
Sí, sí, sí.
Temporalment hem decidit... Estem un
I que els entrarà
temps,
alguna mica d'ajuda,
dies,
no?
Però de tant en tant també en caurà algun discriminat. Un tiro aquests a l'aire que es passaven a l'època...
El Mossad continuarà treballant, sí, donarà les coordenades d'un cap de palestí i li cau un dia aquest... Li
I els altres se mataran entre ells mateixos.
I la gent de peu seguirà patint, no sé, pobresa, estaran sense casa...
Bueno, ara, quan veus les imatges de la ciutat de Gaza...
Sí. Què van a fer?
És allò de dir, escolta, és que no sé per on començar. Perquè allò és un pilot de runa i s'ha acabat.
I el pitjor de tot és governar amb gent que té gana. I aquesta gent jo trobo que té moltíssima gana de menjar, que faria qualsevol cosa per res.
Que llavors quan tens gana, tornem al menjar, quan tens gana és fàcil que et manipulin.
Sí, pràcticament sí.
Tu fas això a canvi
d'un
plat. Per
això anem tan farts, no? Aquí.
Sí, sí.
Perquè així...
Jo penso això, vull dir, o sigui, ens malitpunem bastant bé nosaltres, i jo estava ara estava pensant, i la pau d'Ucraïna i Rússia no arriba?
Pues mira que n'hi ha.
Tranquil, ja vindrà en Trump.
En Trump. Ara tot és en Trump.
Home, no vas veure l'acord de pau i aquest macro...
Una petita cosa sobre això. Aquest divendres tenen reunió Zelensky i Trump. Aquí hi ha una cosa molt clara, i és que Ucrània, si vol la pau, haurà de cedir els territoris ocupats per Rússia. Sí. I en Trump ja li ha dit diverses vegades, diu, escolta'm, el que ha conquerit Rússia, que s'ho quedi, i anem a negociar la pau. I aquesta reunió de divendres, que arriba després de lo de Gaza i que no s'està donant importància, atenció, perquè en Zelensky arribarà un moment que dirà que el seu exèrcit no pot tornar a conquerir aquest, i haurà de baixar del burro i dir-li, bueno, doncs que s'ho quedin això, el Donbass i tot això, i nosaltres tirem endavant. És que si no, no hi haurà manera de que arribi la pau a Ucrània.
No us doneu compte que en Trump està guanyant guerra sense fer cap? Ni una?
Home, ell és, fa màrqueting.
Oh, però és que
no,
està,
i ell el que li interessa són els negocis.
Està a tots els merders? Em sembla que fins i tot li ha dit a Espanya que el fotrà fora de la OTAN, algo increïble. Estan tots els merders? I no lluita cap, o sigui, està fotent tots els merders, fa que l'altra gent faci tota la feina i ell, dic, ostres, esperar, només esperem. Està molt bé, és una tàctica xula, eh? Vull dir, els americans d'abans, jo me'n recordo que la guerra de Vietnam es va fotre de lloros i van aprendre. I diu, ostres, ara estem a totes les guerres però no ens foten cap.
L'Obama va participar en més guerres que en Trump.
I per això en Trump està enfadat, perquè li van donar el Nobel de la Pau amb ell i en Trump no. No? O alguna cosa així.
Sí, que Thomas s'enfada sol.
Vosaltres penseu que li donarà...
T'ho pots creure tot, eh? Li van donar en Kissinger?
Hauríem d'entendre, torno a citar en Antoni, no? Què és la pau? No? És pau que deportis els immigrants del teu país?
És que el simple fet de dir, guita, a partir d'ara i durant un temps que no sabem quan serà, deixarem de matar-nos, de tirar-nos bombes, això en diuen pau. Això no és la pau. La pau està fonamentada en la justícia i està fonamentada en la llibertat i en la igualtat. I amb el que ha passat en aquella terra és molt difícil. És molt difícil de que puguis aconseguir la pau si no és en un procés.
A mi em sembla, no sé, ara tiro una mica a llarg de futur. Us imagineu, a les escoles que diguin... No, ensenyin el Nobel de la Pau i ensenyin a Donald Trump, a mi jo agafaria un trauma.
Però tu pots creure tot.
Sí.
És que no ho sé. Veiem, és l'únic que pot fer això? No hi ha més gent que pugui fer més coses que no sigui en Trump? Ara tot
Home, Donald Trump és el president d'una de les primeres potències mundials.
Però tens
I té un interès econòmic al darrere, doncs, ja que l'interès, o sigui, junta, és un win-win. Ell vol fer negoci si a més aconsegueix.
No, tu,
un win-win, guanyo.
Tu imagina't ara, no sé, m'ho explico, tu que tens fills petits,
Nobel de la Pau
i te foten en Donald Trump, a mi m'agafa urticària.
Jo també ho penso, però depèn de què entenguis per pau. Torno a el que diu en Toni, no?
Perquè tu agafes en Gandhi, ho entens. Però imagina't...
Depèn del concepte que tinguin els que els donin el Nobel de la Pau a la pau. Pau consisteix en que no hi hagi més guerres...
Depèn de la pressió que siguin capaços de fer.
Exacte. I és tot també depèn de la influència que tinguis.
Perquè
tu.
Perquè ara sóc advocat del diable. També pots fer el president de Netanyahu?
No
podies fer-ho com a Nobel de la Pau? No? O agafes el de Corea? També pots fer de Nobel de la Pau? No ho sé, jo... Ara fora...
Em sembla que és Kim Jong-un.
Sí, però
s'ha desvaloritzat. O sigui, d'entregar el Nobel de la Pau a una persona que feia coses per la pau, s'ha anat a entregar el Nobel de la Pau a polítics i a gent que crec que no s'ho mereix.
Però vull dir que si entens per pau que s'hagi frenat el conflicte bèl·lic, el fet de que no ens tirem bombes, acceptaríem que Trump pogués guanyar això, no? Però si entens la pau, com deia en Toni, evidentment que no. perquè mira el que està passant en el seu país. Home. O el que està fent amb una societat nord-americana cada cop, no?
Jo en els cementiris hi ha molta pau, també.
Però no hi ha vida.
Ja. No hi ha vida. Jo li donaria un premi a Donald Trump del millor comerciant, el millor empresari, el que tu vulguis, però de la pau, aquestes coses, que jo estic segur que hi ha un rerefons increïble que ningú ens explica, i que aquí...
Bueno, perquè jo crec que ell deu tenir un interès a Gaza, no? per poder construir reconstrucció o el que sigui, que ell hi podrà fer negoci, si no, no s'hi hauria posat.
Ell
i està en tots els merders, com dius tu.
I Xina també.
Perquè
Xina deu estar esperant a que Trump faci tot el que tingui a fer.
Exacte.
Per entrar a dintre i començar
a comprar,
edificar, a fer coses. I és el que dèiem abans, la gent que està dintre, la que quedi, la que arribi, farà tota la feina bruta que no vulguem fer per un plat de... Posem-hi de
llenties.
De llenties o de mongetes seques.
O de cuscús.
O de cuscús.
Depèn de quina part del món estiguis.
Cap
no?
problema.
O d'arròs.
A mi em sap greu.
Necessiteu tota la carta, ja ho ve.
Però a mi em sap greu. Vull dir, no, o sigui, no m'agradaria que arribés a aquest punt d'entrar i que li donés...
Bueno, és que de guerres n'hi ha de molts tipus.
Sí,
Què has posat ja, al fons? No estàs mirant el mòbil i l'estàs liant.
Un senglar que entra per la finestra i una dona que està cagant.
Ai, senyor, que escatològic que estàs. Digues, Narcís.
No, me refereixo que això de protestar per Palestina és una cosa que més o menys tots hi estem d'acord, i per això utilitzen els sindicats com banderí d'enganxar gent per fer-se...
Bueno, només,
per tenir una
només
certa
la CGT...
publicitat. Perquè mira que de causes n'hi ha. Perquè
només
la CGT... l'ha seguit el sindicat de la CGT. Aquí no s'han afegit ni Comissions Obreres ni la UGT. Per això aquesta vaga serà, per dir hem fet vaga, tocarà els nassos a molta gent, amb uns serveis mínims a tramvies, a trens, tallaran. Sempre hi ha gent que tallarà les carreteres, que això és una cosa que està a la moda, de seguida que hi ha alguna protesta, anem a tallar l'autopista, anem a tallar les carreteres, anem a tallar el que sigui, i a part d'això, res més, res més.
Jo a mi em sembla bé, tothom pot protestar, però a mi em sembla que s'hauria de protestar més coses, més... O sigui,
no hi ha cultura de protesta, tampoc.
Però sortir al carrer per l'educació, sortir al carrer
perquè baixin els preus dels ous.
Exacte. Sí,
per l'habitatge.
Per l'habitatge, això s'ha de protestar. Això també s'hauria de protestar moltíssim, tallar carreteres, el que faci falta.
Després hi ha molt de conflictes que ningú se'n recorda i ni en parla, perquè, per exemple, la matança de cristians a l'Àfrica és molt gran, ningú en diu res. Ningú se li ha ocorregut, oh, anem a protestar per això, ningú protesta. Ni no protesten per tots, per Etiopia, per tot el que passa, només es protesta per el que pot donar algun rendiment.
Exacte.
Perquè, no, per exemple, que no se fa una flotilla que se'n vagi per la costa cap a Rússia o a protestar al Sudan, se va un poc...
Perquè no surt a la tele, Narcís. No surt a la tele, no és moda, no és actualitat, no surt a la tele totes aquestes guerres que estàs dient. En canvi, la que sí, ara tothom està en Gaza, 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 a cada moment mengem Gaza i ara és la norma de protestar de Gaza.
De protestar, i després porten una influencer, porten aquí, tothom s'hi punta, un que vol ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, l'altre també, i...
És la manera de projectar-se.
Hi ha una cosa que ara estava pensant que també protesten moltíssima gent, són els ecologistes. Ecologistes protesten per moltíssimes coses que també podien sortir aquí a Gaza. Sortim. O sigui, també es pot protestar. Els ecologistes també poden sortir al carrer i protestar.
Una guerra contamina moltíssim.
Exacte.
I les conseqüències per la salut que pot tenir
una guerra. Exacte, o sigui, que protestin
no, només
aquí.
No només pels gasians, sinó també per la gent d'aquí.
Que surtin aquí els ecologistes també, i que surtin i que protestin.
Bueno, veurem, a veure, demà valorarem l'impacte que hagi pogut tenir aquesta vaga, que de moment tampoc estem veient imatges.
No
deu ser molt rellevant.
No.
Però a mi sí que el que m'enfurisme... o que m'enfada, o no sé vosaltres, és el fet de que hi hagin aquests conflictes i que es parli del pau tant a la lleugera quan no es té molt clar el concepte.
A mi em sembla que actualment no se sap què és la pau. El concepte no el tenim clar. No és clar. Abans sí que podies tenir, abans, anys enrere, sí que podies tenir clar què era una pau,
perquè possiblement sorties d'una guerra.
No només la pau, perquè si parlem de justícia tampoc tindrem
exacte. Clar el concepte de justícia.
I el de llibertat, que és exactament
igual. O sigui, filosòficament, si ens posem a obrir aquests conceptes, no acabem, eh?
Però abans sí que era claríssim que era pau, perquè sorties d'una guerra i ho havies patit.
Jo me recordo dels 25 anys de pau en França.
Sí,
i bonica pau.
Que es llegia la francesa, 25 anys de por.
Ah, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí.
Ben vist, això, eh?
No, clar, molt
ara
bé,
actualment
bé.
No se sap què és pau. No tens ni idea. O sigui, el concepte ha sortit de mare o no se sap, o veus coses com deien...
Vivim en un país en pau?
No ho sé.
Què opineu?
No ho sé.
Som surfistes.
Surfistes.
Ah, això està bé.
Nosaltres esquivem per sobre de la realitat, però només per sobre. De cap manera aprofundim en absolut.
Està bé, això. Som surfistes. Sí.
Home, el surf, mira, a més és modern, sí, eh? Sí. Això, surfegem l'actualitat.
Sí, però nosaltres tenim el Manol aquí, no, ni això som.
Ratllem el planxa de surf, perquè sí. No hi ha aigua.
Bueno, pots fer una cosa que se'n diu skin pool, que és patinar amb la taula.
Això explica-li al fons.
Sí, que és anglès i l'encanta. Jo ho faig perquè si no el fes enfadar, no acabaríem bé la tertúlia i ja està sonant la sintonia.
Anar-li fotent a l'anglès.
Home, i aquest weekend què faràs?
Aquest weekend estaré...
Protestant per Palestina, no?
No, estaré al Vallespí, a la casa Macià del Vallespí.
Ah, molt bé, molt bé.
Reorganitzant l'exèrcit perquè hi tornarem aviat.
Ah, molt bé, molt bé. Estàvem parlant de pau, eh? I ja tens la paraula exèrcit, és que no anem pas bé, eh?
No.
El que passa és que, jo que preguntava si vivíem en pau, estem vivint una època sense conflictes bèl·lics.
Jo diria més...
Que
si
això és pau o no...
Més de pau, si visquem en un món tranquil.
Mira... Un altre concepte.
Exacte.
Doncs mira, reflexionem-hi, nosaltres ho anem deixant aquí, tornarem ben puntuals a Ràdio Vilafant FM i també a YouTube demà a les 9 amb més tertúlia amb els companys del dijous. Que passeu molt bon dia, adeu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.